casa és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Que bo que és!
No ho sé, amb Pep Tormos.
Bona nit, són 9:15. No podeu anar a dormir sense saber que... Els països europeus mouen fitxa per mirar d'aturar la nova onada del coronavirus que torna a agafar força a bona part del continent. Molts governs estan recuperant restriccions que ja havien deixat enrere i també n'estan posant de noves, sobretot per aquells que no estan vacunats. Per exemple, a Portugal, a partir de demà, el passaport Covid serà obligatori per entrar a restaurants, hotels, discoteques, recintes culturals i gimnasos, una mesura semblant a la que aplicarà Grècia a partir de dilluns. Qui ha anat més enllà a l'hora de recuperar restriccions és Àustria, que ha tirat pel dret i ha decretat un confinament per tota la població a partir de dilluns per la crescuda de la pandèmia. A més, és el primer país d'Europa que vol introduir l'obligació de vacunar-se. Corresponsal de RAC1 Alemanya, Isaac Lluch.
5 dies després d'anunciar un confinament per als no vacunats, el govern d'Àustria i els de les diferents regions del país han hagut d'endurir les mesures anti-Covid i imposar un tancament general per a tota la població. Durarà 20 dies per als vacunats i sanats. Per als no vacunats, el confinament s'extendrà sense data límit. Només el 65% de la població austríaca està vacunada i les autoritats han acordat avui també iniciar els tràmits constitucionals per instaurar la vacunació obligatòria al país a partir del febrer. El canceller austríac Alexander Schallenberg que ha admès avui la dificultat de fer aquests passos.
El que demanem en aquests 20 dies, poc menys de 3 setmanes, és que tothom es moderi, que fem aquest acte de solidaritat per trencar aquesta quarta onada. I confio que amb la vacunació obligatòria i les nostres crides mai més haguem de tenir un debat com aquest.
Ni vides en aquesta discussió.
A Alemanya també s'ha anunciat un confinament general en aquelles comarques bavareses que registrin una incidència de més de 1.000 casos per cada 100.000 habitants.
Mentrestant, a Catalunya ara mateix la situació no és tan complicada com a d'altres llocs d'Europa, per això el govern deixa per la setmana que ve la decisió de si cal ampliar o no l'ús del passaport Covid més enllà de l'oci nocturn. Ho ha dit el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a Ràdio 4.
Que és algo que afecta moltíssima gent, per tant, home, si diem o es diu que es pot posar aquí i no allà, o que no es pot posar a cap lloc, o que es pot posar tot arreu, no ho sé el que diran, no ho sé, doncs des d'aquest punt de vista ho hem de fer amb una certa solidesa. Després ha de passar pel Tribunal Superior de Justícia, però saben que aquests tràmits també són ràpids. Jo penso que la setmana que ve podem tenir una solució si per sí o per no.
Tot plegat mentre els contagis continuen creixent, fins i tot més ràpid del que s'esperava, Laia Colomer.
Sí, segons el Biocoms, que els contagis estan doblant cada 10 dies, no és com va passar l'estiu, que passava cada 2 o 3 dies, però sí que és un creixement similar al de la tardor de l'any passat. De fet, fa més d'una setmana que la velocitat de propagació està per sobre de l'1,4, avui és de l'1,47, i l'investigador Enric Álvarez ha dit al món a RAC1 que l'atenció primària ja ho està notant.
Mala dada, que ja es noti als CAPs, no?, pujades del 40% setmanal. Per tant, les dades de circulació del virus han estat dolentes.
Hi ha alguna notícia bona?
Sí, les hospitalitzacions, especialment l'entrada a la UCI, ha anat per la banda positiva.
Ara bé, avui a les UCIs hi ha 6 malalts més que ahir, ja s'apropen al centenar, en són 97. Salut ha notificat més de 1.200 contagis.
Doncs bé, d'aquests 97 que hi ha ingressats a les UCIs, com ja us va avançar la setmana passada el 9C, però un 70% no s'havien vacunat. Avui la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha explicat que el conjunt de l'estat del percentatge de no vacunats a les unitats de crítics és del 60%. En parlava Televisió Espanyola.
Hay un porcentaje importante, mayoritario, diría yo, de personas que están en UCI que no se han vacunado.
¿Tienen cuantificado más o menos el porcentaje?
Está en torno a un 60 aproximadamente, pero es diferente, la distribución territorial no es exactamente igual, ¿no? Hay algunas comunidades que es por encima y otras por debajo, ¿no? Pero aproximadamente, primera llamada de atención. Las vacunas protegen.
Per cert, que la ministra d'Àries i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, no es posen d'acord en si cal vacunar els infants de menys de 12 anys, mentre que la ministra diu que tiraran pel dret tan bon punt l'Agència Europea de Medicaments aprovi la vacuna, el conseller creu que cal debatre-ho més.
Pendiente de una decisión que yo creo que será próxima para que se vacunen. Y cuando la EMA dé el visto bueno, nosotros estaremos preparados.
Amb els més petits, jo aquí sí que crec que hem d'analitzar-ho molt i molt bé i, per tant, la ponència de vacunes aquí ho haurà de filar molt prim.
A finals de la setmana que ve, l'EMA decidirà si avala l'ús de Pfizer en nens d'entre 5 i 11 anys. En canvi, el que ja ha avalat l'Agència Europea de Medicaments és l'ús de la primera pastilla antiviral contra el Covid. És la que ha desenvolupat la farmacèutica Merck, que es pot prendre a casa. Xavi Sierra.
Fa uns dies l'EMA ja va donar llum verda perquè els països europeus que volguessin la comencessin a administrar i ara l'ha aprovat definitivament. Són dues pastilles diàries durant 5 dies que cal començar a prendre tan aviat com sigui possible després del diagnòstic, també entre els primers 5 dies dels símptomes. A més, els medicaments es pot prendre des de casa. Segons els resultats dels assaigs clínics, la pastilla redueix a gairebé la meitat el risc d'ingressar a l'hospital i de morir.
Com dèiem, de moment el govern no està prenent més mesures per afrontar l'increment de contagis. En canvi, hi ha empreses que tiren pel dret. Per exemple, Seat ha habilitat un espai al menjador de la planta de Martorell perquè hi mengin els treballadors no vacunats, separats de la resta que sí que han rebut la vacuna, que és la gran majoria de la plantilla. La companyia assegura que el menjador és l'únic espai de tota la fàbrica on els treballadors no van amb mascareta i que la mesura s'ha hagut de prendre per garantir la seguretat sanitària. Montse Martí, has pogut parlar amb la directora de Salut de Seat. Què t'ha explicat?
Doncs Patricia Suc ha explicat que la mesura s'ha pres d'acord amb els representants dels treballadors i després que s'ha detectat un petit repunt de contagis entre els treballadors de la companyia que s'haurien contagiat fora per contacte amb positius. La directora de Salut de Seat diu que la mesura és voluntària, que no es fan controls des de la companyia i assegura que no ha generat problemes fins ara.
Hem ofert la possibilitat que aquestes persones que no estan immunitzades, per la seva seguretat sobretot, perquè són ells els que patirien més les conseqüències d'una infecció i no ha generat cap problema, que jo sàpiga almenys.
Seat insisteix que tenen un 97% de la plantilla vacunada, presumeixen de ser, de fet, una de les empreses amb un percentatge més alt de vacunats. Seat ha estat des del principi una de les companyies més proactives en la lluita contra el coronavirus. A la planta de Martorell es va habilitar un punt de vacunació per vacunar els treballadors i els seus familiars i va ser de les primeres companyies a fer controls regulars als seus treballadors amb testos d'antigen i PCRs.
Doncs bé, en temps de ressupost sabrem què hi diuen també els treballadors. En parlarem amb Rafael Guerrero, que és el secretari general de Comissions Obreres a SEAT. Per cert, encara sobre la vacunació, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha denunciat persecució ideològica de la justícia després de saber que l'investiguen per l'endarreriment en la vacunació de policies i guàrdies civils a principis d'any, un fet que Vergés justament atribueix al govern espanyol.
I arriba un dia que quan estava tot a punt per vacunar, paren la vacunació d'AstraZeneca, la paren, es queda aturada. Per tant, tot el merder ve d'aquí, no ve pas d'una voluntat de no voler vacunar, al contrari, sempre hem dit que volíem vacunar a tothom, quan més ràpid millor, i a més els fets demostren que es va fer així.
Declaracions que Vergés ha fet al Món RAC1. Recordem que un jutjat de Barcelona l'investiga a ella i altres responsables de Salut de si haurien comès delictes com prevaricació o contra la seguretat dels treballadors. Vergés demanarà que el cas passi al TCJ perquè és aforada. I a tot això, una de les conseqüències del coronavirus és que ha obligat a deixar de banda altres malalties. Per exemple, a la ciutat de Barcelona s'han diagnosticat un 22% menys de casos de càncer per culpa de la pandèmia i un 36% menys de malalties cròniques, ho alerta l'informe anual de l'Agència de Salut Pública Municipal, Helena Soler.
Són més de 2.000 casos de càncer que es van deixar de diagnosticar entre el 2019 i el 2020. També han baixat un 34% la detecció de la hipertensió arterial, la mateixa xifra que els casos de diabetis. L'informe també avisa d'un increment de problemes de salut mental per la pandèmia. En pateixen un 23% dels barcelonins i gairebé un 36% de les barcelonines, una de cada quatre. Per això la regidora de Salut, Gemma Tarafa, reclama a la Generalitat augmentar el pressupost per fer-hi front.
Ningú entendria que amb aquests números a la taula els pressupostos catalans no recollissin un volum important de pressupost per salut, una primària que en teoria creixerà un 17, però que hauria de créixer un 25 per poder fer front a tota aquesta situació.
L'Ajuntament calcula que a Barcelona han mort 5.500 persones per la pandèmia, 203.000 s'han contagiat, un 9% han necessitat hospitalització.
Cap de setmana de negociacions polítiques pels pressupostos de la Generalitat. El temps s'acaba perquè dilluns es voten les esmenes al Parlament i contrarrellotge el govern negocia a dues bandes, amb la CUP i els comuns. El president Pere Aragonès confia que encara hi ha marge perquè els copaires s'acabin decantant a favor dels comptes i espera també que els de Jéssica Albiach s'hi acabin afegint.
Queden hores per davant, les aprofitarem amb tots aquests dos grups i la meva voluntat és, si podem sumar els dos, doncs serà una àmplia majoria que consolidarà les propostes de transformació que incorporen al pressupost.
Com dèiem, d'una banda, el govern intenta convèncer la CUP, els ha promès que abans no acabi l'any impulsarà dos impostos ambientals i es compromet a pujar el pressupost d'habitatge fins als 1.000 milions d'euros. És el que diu l'última oferta que la Generalitat ha enviat als copaires i a la qual ha tingut accés RAC1. Marc Martínez Amat, arriba el dia abans que la CUP reuneixi l'òrgan que valorarà si ha de retirar o no el veto als pressupostos.
En últim document de dues pàgines, el govern comença comprometent-se a aprovar aquest mes el primer esborrany de la futura llei sobre emissions portuàries dels grans vaixells i el mes que ve el de la futura llei sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb l'efecte hivernacle. I també concreta que els dos impostos verds entrarien en vigor l'any que ve, el dels vaixells, i el 2023, el dels gasos, i que el que recapti nodrirà el fons per la protecció de l'ambient atmosfèric. També els ofereixen incrementar el pressupost d'habitatge en 250 milions d'euros per arribar al miler de milions que reclamava la CUP i posar facilitats als municipis per municipalitzar la gestió de l'aigua. Amb aquest document sobre la taula, la coordinadora oberta parlamentària de la CUP es reunirà demà al migdia per debatre si es repensa en la posició del partit dilluns, que és quan el Parlament ha de votar els vetos als pressupostos.
I d'altra banda, el govern també manté la mà estesa als comuns, que avisen que les negociacions van massa lentes. Per això, per fer un toc d'alerta a l'executiu, han seguit els passos de la CUP i avui també han registrat una esmena a la totalitat. Sílvia Solanes.
Creuen que ja que les negociacions van començar tard, haurien d'haver anat més per feina. Diuen que hi ha marge i que fins diumenge a la matinada estaran disponibles per negociar, va explicar el seu portaveu David Cid.
En aquests moments no avancem prou ràpid per poder tancar un acord d'aquí a dilluns, però, com dèiem, estem disposats, sabíem que és complexa, sabem que és difícil. Ens hauria agradat començar a negociar abans, però en aquests moments doncs, registrem l'esmena de totalitat, com deia, com aquest recordatori, com aquest no, avís de que ens trobem en temps de descompte i que el govern s'ha de bellugar de manera ràpida si volem arribar a un acord.
Detallen que hi ha hagut passos que poden considerar-se positius, però d'altres insuficients, com ara temes de salut, socials, d'habitatge, de mobilitat sostenible o de fiscalitat.
3 minuts i 3 quarts de 9 i a Madrid el Tribunal Constitucional té des d'aquesta tarda nou president. És el magistrat Pedro González Trevijano de la majoria conservadora. El nou vicepresident és el català José Antonio Xiol. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, tots dos fa 8 anys que són magistrats del TC. La presidència de la institució la continuarà mantenint l'ala conservadora, que és majoritària. Pedro González Trevijano ha estat ponent de sentències com la que recentment ha declarat il·legal el primer estat d'alarma de la pandèmia. Se'l considera amic del rei i va ser rector de la Universitat Rei Joan Carles en l'etapa dels escàndols dels màsters de Cristina Cifuentes i Pablo Casado. Xiol, que és progressista, serà vicepresident. El Tribunal Constitucional mantindrà la majoria conservadora com a mínim 7 mesos més, fins al mes de juny, que és quan el Consell General del Poder Judicial i el govern espanyol han de renovar 4 magistrats més.
I encara en crònica judicial, els anomenats nou de Lledoners, a qui van portar judici per uns fets durant les protestes contra la sentència del procés, han quedat finalment absolts. La sentència diu que no hi ha proves per condemnar ningú.
Durant el judici ja va quedar palesa la manca de concreció dels Mossos a l'hora d'atribuir a cada acusat accions concretes per acusar-los de desordres públics. Per això, ja al final del judici, la Fiscalia va retirar les acusacions per 6 dels 9 acusats i ara la sentència diu que tampoc els altres tres són culpables ni d'atemptat a l'autoritat ni de lesions lleus. Recordem que els acusaven de bloquejar la carretera per on havien de passar els líders independentistes quan van sortir de Lledoners per anar al judici del Suprem.
Per cert, un jutge de Madrid rebutja imputar Esperanza Aguirre per les irregularitats en la privatització de l'Hospital Puerta del Hierro. Era una petició de la Fiscalia Anticorrupció que volia jutjar l'expresidenta de la Comunitat de Madrid i el seu conseller de Sanitat per la reducció il·legal de més de 135 llits del centre mèdic el 2008.
Segons la querella, també havia implicada la directora d'equipaments de la comunitat. Tot plegat hauria provocat un forat de més de 10 milions d'euros de diners públics. Ara, la jutgessa Mònica Aguirre ha desestimat perquè considera que no es pot demanar responsabilitats judicials a Aguirre ni al seu equip només pel fet que fossin els màxims responsables en les institucions. La Fiscalia ja ha recorregut la decisió.
El govern espanyol posa sobre la taula l'opció de crear peatges a les grans ciutats com a estratègia per reduir el trànsit i rebaixar la contaminació. Ho recull un document que ha enviat als municipis de més de 50.000 habitants que a partir del 2023 hauran de tenir de manera obligatòria zones de baixes emissions. A Catalunya n'hi ha 23. A qui afecta aquesta nova normativa? A Madrid, Núria Torrents.
El Ministeri de Transició Ecològica proposa a aquests municipis un peatge convencional que pagaria tothom o bé un peatge que variaria segons uns criteris, com podria ser el tipus de cotxe en funció de l'antiguitat o el grau de contaminació o per franges horàries. Si s'accedeix al municipi en un moment de molta contaminació, es paga més i a la inversa. A més, l'executiu els ofereix fins a 4 propostes perquè decideixin com implementar aquests peatges amb nuclis concrets, anells concèntrics que fixarien diferents preus segons es va accedint a la ciutat, zones especials que afectaria les àrees molt saturades pel trànsit o zones puntuals que serien espais on es vol mantenir un aire més saludable. Tot plegat serviria perquè les ciutats amb més de 50.000 habitants i els pobles de més de 20.000 que superin els límits de contaminació creïn zones de baixes emissions abans del 2023, tal com marca la llei de canvi climàtic.
En temps del ressupó, avui en parlarem amb Ricardo Flores Fillol, és expert en economia del transport i professor de la Universitat Rovira i Virgili i de la UOC. Doncs ben ple debat sobre la necessitat de reduir la contaminació i de fomentar l'ús del transport públic. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha promès avui fer un rentat de cara als propers mesos a la xarxa de trens de Rodalies. Diu que es faran millores en seguretat, accessos i informació.
Un pla d'accions amb un horitzó temporal des d'aquest mateix mes i que Renfe desplegarà fins l'estiu del 2022. Inclourà millores per a les persones, per reforçar la seva sensació de seguretat, la seva percepció del servei i l'atenció que reben. I també millores en la qualitat i accessibilitat del servei, de les estacions, dels trens i de la pròpia infraestructura.
Sánchez ho ha dit en una conferència amb empresaris al Cercle d'Economia. I a les Terres de l'Ebre continua la preocupació perquè els taps que bloquegen els pous del Castor ja fa gairebé 2 anys que estan caducats i el govern espanyol continua sense canviar-los. De fet, no hi ha cap previsió de renovar-los els propers mesos. Tarragona, Esteve Giral.
La denúncia l'ha fet novament el grup de compromís al Senat, amb la resposta a la mà del govern espanyol. Va passant el temps i els taps caducats dels 13 pous del Castor, on es va començar a injectar gas l'any 2013, segueixen al mateix lloc. No hi ha cap previsió de quan Enagás, responsable de mantenir el Castor hivernant de forma segura, pensa canviar uns taps que es van instal·lar al 2016. El senador Carles Mulet, de Compromís, ho ha tornat a denunciar avui al Senat.
I aquests taps estan caducats. Estan caducats amb el risc que això suposa i nosaltres li venim reivindicant, exigint al govern.
Compromís exigeix també al govern espanyol que inclogui d'una vegada una partida als pressupostos de l'any que ve per abordar el més esperat, el desmuntatge i desmantellament definitiu del Castor. La instal·lació, tant al mar com a terra, segueix hivernant i costa una milionada cada any a l'Estat en diner públic.
Les 8:47, el Ministeri d'Igualtat inclourà com a violència masclista els crims contra dones encara que no hi hagi relació familiar o sentimental amb les sí, per exemple, veïns o companys de feina. Tornem a Madrid, Jordi.
Si es crea un registre de víctimes assassinades per violència sexual. La delegada del Pla contra la Violència de Gènere, Victòria Rossell, així ho ha anunciat.
Computar el asesinato de las mujeres valorándolas no solo por ser pareja o expareja o esposa de alguien, sino por el hecho de ser mujeres y por lo tanto el cómputo de los feminicidios de carácter sexual, de carácter familiar, el feminicidio social, computando otras relaciones, pero siempre por motivos de género.
Es mantindrà l'estadística de crims de dones mortes a mans de la seva parella, un còmput que es manté des del 2003. De fet, Espanya és un dels pocs països que la té i es crea un nou còmput que és el de violència sexual. S'ha decidit així per remarcar que hi ha massa casos de violència contra les dones d'assassins sense que tinguessin relació i que abusen d'això només perquè són dones.
Una entitat que té infants víctimes d'abusos sexuals proposa una teràpia que implica trobades amb els seus agressors. Per ara només faran una prova pilot per veure si dona resultats positius. Per què fan aquest plantejament, Benet Íñigo?
Doncs des de la Fundació Juventeny diuen que porten 5 anys pensant com canviar l'abordatge de les violències sexuals i creuen que fer sessions amb la víctima, la família i l'abusador pot ser beneficiós per tots ells, perquè quan hi ha un cas d'abusos tot queda alterat. Montserrat Juventeny diu que reeducar l'agressor pot formar part també de la teràpia.
Volem que la teràpia familiar, explicant els seus certs que estima, el que han sentit i lo malament que s'ho han passat amb les seves accions, ell prengui consciència de lo greus que són els seus actes. Per això, en aquesta teràpia, convidem inclús a l'agressor. Que hi haurà vegades que no serà possible.
De moment ho engegaran com a prova pilot i analitzaran el resultat cada 6 mesos.
I una altra entitat que es dedica als abusos infantils, la Fundació Vicky Bernadet, creu que falten eines perquè l'escola sigui un espai de detecció d'abusos a infants, Benet.
Sí, un dels seus informes diu, per exemple, que 7 de cada 10 professors tenen sospites que algun dels seus alumnes poden ser víctimes d'abusos, però en canvi només 2 de cada 10 ho denuncien. El motiu és que no tenen eines per aprofundir-hi ni en tenen proves. La directora Vicky Bernadet demana a les famílies que estiguin sempre atentes a aquesta possibilitat, sense viure, però, amb angoixa.
A les famílies que tinguin l'abús sexual no com una alarma, però sí com una possibilitat, perquè l'estadística ho diu.
De fet, creuen que durant el confinament s'hauran produït molts més abusos a menors i que no sortiran a la llum fins d'aquí a uns quants anys.
En 10 minuts i les 9, un home continua ferit crític després d'un altre tiroteig aquesta nit al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els Mossos han rebut l'avís poc després de la mitjanit, quan la mateixa família de la víctima l'ha portat fins a Can Ruti amb un tret al cap.
Segons avança La Vanguardia, la víctima és un dels assassins del conegut com a crim de la Vila Olímpica ara fa 21 anys. El van condemnar per justament amb un grup d'amics haver clavat una pallissa a un jove fins a matar-lo. També havia estat condemnat per una altra agressió sonada, la que van fer ell i altres jugadors d'un equip de futbol a jugadors d'un equip rival pel seu origen sud-americà. Sempre, segons La Vanguardia, ara es dedicava a robatoris a traficants i tindria molts enemics que ara són sospitosos d'haver-lo disparat.
El Banc dels Aliments vol superar els 7,8 milions d'euros aconseguits l'any passat amb el gran recapte. Avui han donat el tret de sortir de la nova edició, la 13a, que durarà fins dissabte 27 de novembre i que tornarà a estar marcada per la pandèmia.
Recordem que no es poden fer donacions físiques de menjar, sinó que les aportacions es fan amb diners a les caixes, també a través d'una aplicació que permet donar diners als mercats i també al petit comerç, on les entitats hi podran anar a buscar menjar fresc. El Banc dels Aliments atén 267.000 persones cada mes. També es pot participar al web del granrecapte.com i a través d'Avisum.
I l'Ajuntament de Badalona reallotjarà les 15 famílies que avui han desnonat d'un bloc de pisos al barri de Sant Roc. Feia 7 anys que els ocupaven.
En total són una 70ena de persones, una 20ena menors d'edat. La gran majoria tenen un certificat de vulnerabilitat i l'Ajuntament els ha ofert un allotjament a la mateixa ciutat o en un entorn proper. Els Mossos han executat sense incidents el desnonament del bloc de Sòlvia després que no s'hagi pogut aconseguir un acord amb la propietat.
Precisament l'Agència Catalana del Consum ha obert 85 expedients sancionadors a empreses immobiliàries perquè no complien l'obligació legal d'oferir lloguer social a famílies vulnerables. 6 dels expedients ja oberts han acabat amb sancions de 25.000 euros. Consum ha fet 96 inspeccions per comprovar que es compleixi aquesta obligació. 8 minuts i les 9, els treballadors públics faran vaga el 30 de novembre.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
Demanen garanties perquè els treballadors interins puguin mantenir el lloc de feina amb el canvi de normativa que prepara el govern espanyol. A Catalunya hi hauria uns 100.000 treballadors afectats, Montse.
La nova normativa per regular la situació dels treballadors interins de l'administració pública s'ha d'aprovar les properes setmanes i estableix, entre d'altres, que un treballador interí que fa 5 anys consecutius que està al mateix lloc de feina passarà a tenir la plaça fixa sense haver de passar a oposicions. El secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, diu, però, que n'hi ha pocs que puguin acreditar aquests 5 anys a un mateix lloc i sense pauses.
Podria ser un dels eros més grans que hi ha hagut a Catalunya de tot el mercat laboral i no només del sector.
La vaga la convoca la Intersindical, que és el sindicat majoritari en diversos sectors de la Generalitat.
El temps és or i el teu també és futur. Estudia a l'Executive MBA DAE Business School i compagina el temps d'estudi amb la teva vida laboral perquè inverteixis en futur mentre aprofites el present. Fes el salt que necessita la teva carrera al nostre costat. Informa-te'n a eae.es. D'ara endavant, EAE Business School.
En plana musical, avui la gran novetat, la més destacada del dia, és el nou disc d'Adele. Es diu 30 i és el quart treball d'estudi de la cantant britànica. A l'àlbum hi ha 12 cançons noves, entre les quals la que ja va avançar fa unes setmanes, Easy on Me, o també aquesta que sentim de fons, Love is a Game. I més novetats musicals, perquè Sopa de Cabra, aquí a casa nostra, celebra els 30 anys del disc ben endins amb una versió especial del Boig de la Ciutat. Sentir sentim són Ramon Miravet, Alfred García i Álvaro Soler, que col·laboren amb Gerard Quintana per rellançar aquesta cançó. La celebració del 30è aniversari ben endins tindrà una altra data destacada. Serà el 3 de desembre, amb una reedició del disc que inclourà 6 cançons inèdites d'aquell concert a la mítica Sala Celeste l'any 91. I Lluís Llach, atenció, tornarà a pujar als escenaris. L'anomenat procés constituent serà el 18 de desembre al Palau Sant Jordi. És el cap de cartell d'un concert en què també hi haurà els Catarres, Joan Dausà, Nacho Terrés, Su i el Mac Lari. La idea és donar un impuls al procés constituent que es troba en fase de participació. Les entrades pel concert ja són a la venda.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Anem amb els esports. Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
Xavi Hernández s'estrena demà a la banqueta del Barça en un derbi a priori igualat.
Barça i Espanyol són 9 i 11 a la classificació de la Lliga de Primera Divisió, empatats a punts amb 17 i a 11 del liderat de la Reial Societat. Els blaugrana, però, han jugat un partit menys. El nou entrenador culé, Xavi Hernández, és conscient que la seva arribada genera altes expectatives pel que fa al joc de l'equip, però també que hi ha urgència de resultats.
Nosaltres intentarem jugar bé, tenir la pilota, tenir la possessió, crear ocasions en atac, no especular, pressionar alt, jugar a camp contrari, i al final doncs, creiem que així és més fàcil arribar al resultat. No podem fallar, tenim urgències en la classificació, estem novens i aquesta és la nostra realitat, per tant no es pot fallar.
Avui hem sabut que Pedri ha recaigut de la seva lesió muscular i estarà de baixa un altre mes. El centrecampista canari, òbviament, no podrà jugar, com Agüero, Dembélé, Ansu Fati ni Dest. En canvi, poden rebre demà l'alta mèdica i, per tant, entrar a la convocatòria Eric, Nico, Piqué i Sergi Roberto.
L'Espanyol vol allargar la crisi blaugrana i avançar el Barça a la classificació.
Vicente Moreno està pendent de l'evolució de Keidi Vare, que aquesta tarda ja s'ha entrenat amb normalitat, i avisa de la dificultat de jugar contra el Barça a casa seva.
Guanyar en aquell camp, en independència dels moments, de les circumstàncies, sempre és difícil, no? I això és la realitat, i espera un partit molt difícil. Tindrem que fer les coses rosant l'excel·lència per a poder tindre opcions de guanyar. A dia d'avui me pareix que l'únic equip que ha guanyat allí ha sigut el Real Madrid, no? I també li va vindre justet, amb la qual espero un partit complicat.
Òscar Gil és l'única baixa de l'Espanyol pel derbi de demà al Camp Nou, que començarà a les 9 del vespre. Avui arrenca la 14a jornada, de fet ho farà d'aquí 4 minuts a les 9 amb el partit Llevant Atlètic de Bilbao.
I tenim partit del Barça de bàsquet aquesta nit a l'Eurolliga.
Sí, a les 9 contra el Villarban, a pista francesa, en directe per RAC+1. Nick Calates ha viatjat tocat, però no juga. Se suma a les baixes de Higgins i Abrines, que estan lesionats. Al lloc del base grec hi entra l'uruguaià Agustín Oval, de 18 anys, que si juga farà el seu debut europeu.
I què fareu aquesta nit, el tu diràs?
Doncs especial prèvia del derbi, amb l'última hora de Barça i Espanyol, entrevista a l'exjugador blanquiblau Luis García, tertúlia Medo de Batlle, Sergi Hernández, Ferran Martínez i Juan Irigoyen, i també l'anàlisi del partit del Barça de bàsquet.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
I pel que fa al temps, s'han acabat els dies radiants i el cap de setmana arriben canvis que poden acabar amb precipitacions importants la setmana que ve. Abel Caral, bona nit.
Bona nit, sí, haurem d'estar pendents del que passa entre dilluns a la tarda i dimarts, sobretot, quan tenim, els mapes ens indiquen que tindrem una llevantada de primera categoria, amb pluges abundants, baixada de temperatura, haurem d'estar pendents de les cotes de neu. Tot això s'iniciarà ja de cara a dilluns a la tarda, però de moment el cap de setmana temps encara bastant tranquil, però el que dèiem, ja sense aquest sol radiant que hem tingut avui, que hem tingut els últims dies, demà de sol encara en farà, sobretot a la meitat nord del país, però amb el pas de les hores els núvols aniran augmentant de sud cap a nord, i en principi no esperem precipitacions, però no descartem al final del dia algun ruixat dispers, poca cosa, a les comarques de Barcelona, Tarragona, algun sector del Pla de Lleida. Bàsicament, augment dels núvols que farà cada dia l'ambient no sigui tan agradable com el d'avui. Tot i així, les nits de cada setmana seran menys fredes. De cada diumenge, núvols abundants. Els últims mapes rebaixen la possibilitat de precipitacions diumenge a la tarda vespre, però no descartem diumenge, això, durant la segona meitat del dia, alguns xàfecs dispersos a les comarques de Girona i Barcelona i també cap al Pirineu amb una cota neu de 1.400-1.600 metres. La matinada de diumenge clarament menys freda que aquests últims dies, i l'ambient diumenge sí que ja refresca més de dia l'ambient convidarà doncs, a abrigar-se més que no pas avui al centre del dia, i tot això esperant, com dèiem, aquest canvi important, veiem com es mouen els mapes i el pronòstic a cap de setmana, aquest canvi important que ens arribarà els primers dies de la setmana entrant.
I per fer el resumó, de seguida obrim tertúlia amb el professor de SAD Esteve Almirall, la politòloga i professora de la Universitat de València, Astrid Barrio, i l'economista i professor de la UOC, Josep Lladós. Avui entrevistarem el secretari general de Comissions Obreres de SEAT, Rafael Guerrero, per parlar de la mesura que ha pres l'empresa de separar el menjador als vacunats dels no vacunats. I també parlarem amb Ricardo Flores Fillol, expert en economia del transport. Després vindrà el Miqui Otero amb el Canalla, els artistes de l'Eva Piqué, i per tancar el 9C, com cada divendres, el Culturetes, avui amb entrevista a la il·lustradora Liona.
Jo penso que la setmana que ve podem tenir una solució, si per sí o per no. Si diem que es pot posar aquí i no allà, o que no es pot posar a cap lloc, o que es pot posar tot arreu, no ho sé el que diran, no ho sé, doncs des d'aquest punt de vista ho hem de fer amb una certa solidesa.
Hay un porcentaje importante, mayoritario, diría yo, de personas que están en UCI que no se han vacunado, están en torno a un 60 aproximadamente.
Queden hores per davant, les aprofitarem amb tots aquests dos grups i la meva voluntat és, si podem sumar els dos, doncs serà una àmplia majoria que consolidarà les propostes de transformació que incorporen al pressupost.
En aquests moments no avancem prou ràpid per poder tancar un acord d'aquí a dilluns, però com dèiem, estem disposats, sabíem que és complexa, sabem que és difícil.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Sentit els senyals horaris de les 9 en punt de la nit, obrim aquí el ressupó, avui amb l'Esteve Almirall, l'Astrid Barrio i el Josep Lladós. Benvinguts, bona nit a tots tres.
Bona nit.
Escolteu, la setmana passada començàvem aquí la tertúlia, també el sumari, ja analitzant el que estava passant a la resta d'Europa, el creixement de la pandèmia, i ha passat una setmana i hem passat de la preocupació als fets i a les primeres restriccions definitives. Hi ha els casos de Grècia i Portugal, que amplien ja el passaport Covid, i el cas d'Àustria, que és el més significatiu, que ha decidit confinar tota la població i fer la vacunació obligatòria a partir del mes de febrer de l'any que ve. No sé com ho veieu tot plegat, quines sensacions teniu, sobretot com valoreu aquesta decisió d'Àustria de fer la vacuna obligatòria a tota la població. És el primer país europeu que s'atreveix a fer aquest pas.
Jo diria que el cas d'Àustria es podria el més lamentable de tots, no? També el cas d'Holanda, perquè hi ha tota una colla de països que no han vacunat la gent perquè no tenen calés, que són els de l'est. Llavors aquí això s'entén. Tenen calés, infraestructura, etc. No? Però aquest no és el cas d'Àustria ni és el cas d'Holanda. El cas d'Àustria i Holanda, que tenen 60 i una mica més, doncs, per cent, tenim a Àustria, doncs, un partit, doncs, que és un partit d'extrema dreta, que és un partit antivacunes. De fet, els tenen muntada una manifestació en contra de que la gent es vacuni en contra de manera obligatòria per, em sembla, que aquest cap de setmana, una cosa així, no? I suposo, doncs, que han posat la vacuna al febrer, que és molt lluny, molt tard, doncs per això, per no tenir encara més problemes polítics, no? Però, clar, la solució ara és clara, cal vacunar la gent.
També perquè estan fent retocs constitucionals per mirar de fer-ho viable. Sí. Astrid?
Sí, però clar, si ja preveien, o sigui, la qüestió és que sempre és com que es va tard, no? No. O sigui, jo crec que, en el fons, tots els països haurien d'haver previst mesures per fer front a situacions d'aquesta naturalesa i que no suposessin restriccions de drets sense justificació. Hem vist el que ha passat a Espanya. El Tribunal Constitucional ha dit que aquestes mesures no es poden prendre, però en canvi no sembla que hi hagi gaire ganes d'habilitar una legislació que permeti afrontar aquestes situacions amb totes les garanties. Aleshores, clar, estan en una situació molt complicada, allà sí que hi ha moviment d'oposició important, però en canvi al febrer és quasi com que fan riure, no? Dir, molt bé, ens hi obligarem d'aquí dos mesos i mig, potser d'aquí dos mesos i mig tenen una situació amb molts morts i amb confinaments més llargs i amb el risc que això implica...
Quanta gent es morirà d'aquí al febrer?
Clar, clar, sembla que ja ho donin per vàlid, no?
Josep?
Sí, a vegades a Europa ens costa molt prendre decisions i a vegades quan les prenem llavors les apliquem i no entenem per què, no? Jo tenia bastant clar... que és un dels exemples aquests que en economia hi ha les externalitats, no? Que avui, segurament avui als mitjans avui heu parlat d'unes quantes d'aquestes. El teu comportament pot generar un perjudici en un tercer. Llavors, el tema de la vacunació, doncs és evident que tens el dret a fer-ho o no, però si no ho fas, tu saps que generes aquest risc i, per tant, té dret a intervenir l'administració, doncs, per protegir. Aquí ha pres la decisió contrària, perquè la decisió contrària és una decisió no només de protecció pròpia, sinó també de solidaritat. Llavors, aquí va estar durant molt de temps la discussió del passaport Covid. Un cop el tenim, apliquem-lo, perquè només l'amenaça, el remor de fons de que es demanarà el passaport per entrar a molts establiments, o el que està passant ara a Alemanya, que ara sí que es demanarà per tot arreu, doncs ha provocat que està passant ara a Catalunya, que està pujant un 50% la taxa del ritme de vacunació respecte a les setmanes anteriors. Això més el que estem veient que està passant als altres països europeus és suficient, això és el que es diu una política d'incentius, és suficient doncs per fer canviar el comportament de les persones. Perquè ho han fet a Europa si no ho estem aplicant? Doncs estem veient el que està passant en alguns països.
De moment, avui el sentíem el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, posposant aquesta decisió fins la setmana que ve com a mínim, però vaja, veient els exemples de tota Europa i el creixement de contagis, sembla que s'hi acabaran veient abocats, no?
Quedem sí. amb el que va dir el ministre alemany, perdona, que és dir, això comença a ser la pandèmia, la sisena és la pandèmia dels no vacunats. Anem al tanto? Perquè l'eficàcia de les vacunes també es va gastant amb l'ús del temps, no? Uh-huh. Per tant, minimitzem l'efecte dels no vacunats, per tant, utilitzem el passaport, acotem la capacitat que tenim i, mentrestant, si és necessari, anem per a la tercera dosi, bàsicament.
El passaport és una mania molt fàcil de fer que la població jove, que no té unes conseqüències directes, es vacuni. I això és bo per tots, inclús també per la població jove. Llavors, és una cosa que costa poc i dona uns resultats excel·lents.
Hem de veure, jo la veritat és que sóc poc optimista respecte de que tot plegat al final generi resultats tan positius, perquè sabem doncs, que la vacuna perd eficàcia, no? Que hi ha moltes mm-hmm. persones que fa mesos que tenen la segona dosi, que això encara no sabem exactament fins a quan protegeix. Les dades, bé, hi ha un volum important de persones vacunades amb les dues dosis, aleshores tant de bo només necessitem el passaport Covid, no? per contenir, però no estic segura si amb això serà suficient per evitar l'augment i aquesta sisena onada. Jo soc de les que pensaven que a l'estiu estava tot bastant resolt i em va sorprendre molt l'onada de l'estiu. I ara potser m'ho miro tot amb molt escepticisme perquè veig molta tranquil·litat en les autoritats, no? Veig molta, molta tranquil·litat i jo no vull caure en el desànim, però de vegades penso que si ja s'ho veuen a venir, per què han de posposar la decisió?
Aquí hi ha un altre element també que és l'antiviral, doncs, que està venint, doncs, que pot curar, és a dir, no només uh-huh. preveure, sinó a més curar el Covid, sí. que això també doncs, ajudarà molt. A Espanya hi ha un 80% de la població doncs, que ja està vacunada, si agafes els majors de 12 anys estem al 89, és a dir, estem en una situació que no és d'Àustria, ni la d'Holanda, uh-huh. ni la del nord d'Alemanya, ni la dels països de l'est. I si no tenim mala sort... i a més ja l'antiviral, doncs ens pot anar bé.
No, tranquil·litza a veure que els científics doncs, els veig més optimistes, no? Els estem veient més optimistes, però sembla que tots ens abocarà a tenir la tercera dosi, no?
Sí.
Però potser acabarà sent doncs, un virus més que acabarem tenint segurament amb un component més estacional, no? Que veiem que el que està passant ara amb el fred, uh-huh. que veia hivern que ens espera, perquè tot el tema de la crisi de l'energia i de les primeres matèries uh-huh. i la pujada de la Covid ens espera un hivern distret. Doncs, bueno, aquest optimisme que veiem els científics doncs ens anima una mica.
Bé, veurem quan s'acaba prenent aquesta decisió, aquest debat sobre l'aplicació del passaport Covid. El que sí que és cert és que hi ha empreses que ja apliquen les seves pròpies restriccions. Per exemple, aquesta tarda hem sabut que SEAT i el comitè d'empresa han acordat separar els no vacunats al menjador que té l'empresa a la planta de Martorell. No se'ls nega l'entrada, però sí que s'ha habilitat un espai concret pels no vacunats. Una decisió polèmica i que a aquesta hora podem parlar amb el secretari general de Comissions Obreres a SEAT, Rafael Guerrero. Senyor Guerrero, bona nit.
Hola, bona nit.
És així? Ens pots explicar o ampliar exactament el que s'ha acordat amb l'empresa?
Bueno, no es exactamente así. Le explico. Bueno, primero disculparme porque voy en el tren que vengo de Madrid, sí, por si se corta, ¿no? Le explico. Nosotros, como todas las empresas, después del primer confinamiento, bueno, después del confinamiento, después del primer estado de alarma, firmamos un plan de contingencias con las medidas que estaban en aquel momento identificando las autoridades sanitarias, medidas para proteger la salud de los trabajadores. Hemos ido adaptando esas medidas en función de la evolución de la pandemia. Y últimamente, cuando hemos alcanzado un nivel de trabajadores y trabajadoras vacunados bastante importante, de más del 96%, y viendo que la situación general era mucho más tranquila, levantamos algunas de esas medidas. Entre ellas, la medida que teníamos, que era mamparas físicas en los comedores para separar a los trabajadores y las trabajadoras, evidentemente, en un momento en el que no llevan mascarilla porque el resto del tiempo dentro de la fábrica tienen que llevarlo. Al levantar la medida, decidimos dejar una parte dentro del mismo comedor, sin separación física, simplemente unas mesas con esa mampara para que cualquier trabajador las pudiera usar. O sea, es una medida que lo hacemos para que cualquier trabajador que se sienta más seguro lo pueda usar, y eso sí, orientamos, y digo orientamos solamente, a que las personas no...
Ui, sembla que s'està tallant la connexió amb el secretari general de Comissions Obreres a SEAT, Rafael Guerrero, que ens estava explicant aquesta proposta que han acordat avui entre l'empresa i el comitè d'habilitar aquest espai. Semblava, ens estava explicant el menjador de l'empresa per... Com a mínim, aquestes les informacions que ens constaven, com a mínim perquè les persones no vacunades voluntàriament poguessin estar en una zona separada de la resta de vacunats. No sé què us sembla aquesta proposta, perquè sí que ha estat polèmica, s'ha comentat molt a les xarxes, obro debat també a la taula.
A veure, és complicat, perquè... A veure, entenem que estem en una situació excepcional, però que l'empresa tingui informació sobre una cosa que en principi és una forma part de la intimitat, a mi com a mínim, o sigui, no m'atreveixo a pronunciar-me, però com a mínim em genera dubtes.
Clar, ens deia, hi ha el 96% de les persones vacunades. Això és que tenen la informació.
És la política de l'empresa.
Clar.
Perquè va ser molt activa en la vacunació,
eh? Em sembla que el tornem a tenir connectat. Rafael Guerrero, ens estaves explicant aquesta proposta. Ens deies que s'ha habilitat, no?, aquest espai al menjador.
Sí, sí, pero repito, no hay ningún tipo de control en el comedor, entra en cualquier trabajador y por lo tanto se sienta cada persona donde quiere y no hay ningún tipo de restricción ni de control de ningún tipo porque evidentemente no se le puede pedir el certificado COVID. Entonces solamente es una orientación, teniendo en cuenta que además el nivel de vacunados que tenemos en la plantilla es prácticamente la totalidad, con lo cual no hay un problema en sí que gestionar a ese respecto.
Clar, però ara deia, hi ha el 96% dels treballadors vacunats, per tant, un 4% que no. Aquestes dades com se saben? Si l'empresa bueno, no pot tenir la informació de si una persona està vacunada o no.
Se ha estado colaborando en este caso con el Servicio de Salud de la Generalitat de Catalunya para vacunar a los trabajadores, con lo cual, evidentemente, tiene las bases de datos. No las puede utilizar, pero sabe los trabajadores porque ha ido convocándolos según tenían que vacunarse en función de que les tocaba por los diferentes periodos que, bueno, que se iban estableciendo por parte del Ministerio de Sanidad. Entonces, precisamente por eso, por muchas cosas, no se va a pedir a los trabajadores si estar vacunado o no estar vacunado, simplemente se orienta a que aquellas personas, bueno, pues con un ejercicio de responsabilidad, busquen un espacio más seguro para evitar poder contagiar. Pero no hay ninguna acción ni ningún control al respecto.
Aleshores, pel que ens diu, l'empresa deixarà entrar tothom al menjador, serà una qüestió voluntària. Aquesta mesura s'adopta després que s'hagin detectat 3 positius aquesta setmana a SEAT. No sé si teniu dades actualitzades, si la cosa ha anat a més, senyor Guerrero.
No, tampoco es así. La medida fue todo en un bloque. O sea, decidimos retirar hace 2 o 3 semanas aproximadamente, retirar esa medida de las pantallas y alguna medida más, y se adoptó además que se dejaba esas mesas por esta casuística que le acabo de explicar. O sea, no tiene nada que ver. Es cierto que ha habido casos, como lo hay. SEA tiene 15.000 trabajadores, evidentemente una concentración importante, y evidentemente que puede haber 3 casos en un momento puntual, no es tampoco nada extraño, ¿no? O sea, no ha sido una medida como consecuencia, fue una medida en las reuniones periódicas, semanales, que estamos teniendo desde el principio de la pandemia para ir adaptando en función de lo que van diciendo las autoridades sanitarias, que es al final quien tiene que marcar la pauta. Nosotros somos representantes de los trabajadores.
Perquè se segueixen fent testos massius als treballadors, com s'havia fet en els moments més durs de pandèmia, recordem que s'havia explicat.
Sí, No, es por otra de las medidas que se retiró. Ahora se viene haciendo simplemente cuando hay trabajadores que manifiestan que tienen síntomas y se le hacen los test, o bien cuando hay, evidentemente, un contagio de algún trabajador y a todo el personal que se considera contacto estrecho también se le hacen los test. Pero esa fase de test masivos, de test de antígeno, dos a la semana ya se dejaron de hacer, coincidiendo con esta última medida que le acabo de plantear, que bueno, esta última reunión, que eliminamos alguna de las medidas restrictivas.
Doncs queda clar. Rafael Guerrero, secretari general de Comissions Obreres a SEAT, gràcies per atendre'ns al 9C de RAC1. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
I amb aquestes explicacions que, vaja, com a mínim aclareixen una mica més les informacions que ens havien arribat aquesta tarda, no? Que no s'arriba a separar, diguem, uns treballadors dels altres, sinó que s'ha habilitat aquest espai voluntari perquè vaja, alguns treballadors hi puguin accedir. No sé si teniu alguna qüestió més a fer, si no... Mira, són un quart de 10 de la nit. Avui també volíem dedicar la segona part del programa, del 9C, parlar de mobilitat de futur i de contaminació, perquè avui hem sabut una proposta del Ministeri de Transició Ecològica que fixa quatre vies per treure el cotxe de les grans ciutats l'any que ve. Grans ciutats són a partir de 50.000 habitants i a Catalunya hi ha fins a 23 municipis que superen aquesta població i, vaja, la llei de canvi climàtic obliga aquestes ciutats a tenir llestes les zones de baixes emissions abans del 2023. Això vol dir d'aquí un any. Ara, de seguida, parlarem amb un expert en economia del transport, el Ricardo Flores Fillol, però vaja, no sé si, com veieu aquestes mesures, si creieu que s'estan anant massa ràpid, si creieu que les ciutats estan preparades ja per assumir canvis estructurals tan grans.
A veure, això és una cosa que jo crec que s'hauria d'haver fet abans, no que anem tard, com moltes coses a les que anem tard. Aquesta és la mesura més clàssica per reduir la contaminació. A Nova York fa molts anys que la té, el túnel de Hudson va molts cops. A Londres fa molts anys que la tenen, a Milán també, a Estats Units. És una de les polítiques de nudging, d'incentius més clàssiques, etc. El que passa és que hem de situar, i és molt més efectiva que el que va fer l'Ajuntament de Barcelona, de reduir els cotxes antics. Allò no té cap efectivitat. La taxa de congestió sí que en té una. Ara bé, hem de situar-la amb el seu... Això és una palanca que fa que les decisions del consumidor vagin a un cantó en comptes d'anar a un altre, sempre i quan hi hagi una alternativa. És a dir, si a tu et costa una mica més anar en cotxe, i hi ha una alternativa que és en transport públic, que és igual d'eficaç i tal, i tot això, preferiràs anar en transport públic. Què passa si no n'hi ha cap? Ara que parlàvem de la SEAT. Intenteu anar en SEAT amb transport públic, que jo ho he intentat, He fracassat abastament. No hi ha manera d'anar a la SEAT amb transport públic. No n'hi ha. O almenys jo no he sabut trobar.
No n'hi ha, i per això la SEAT posa transport privat. Vull dir,
sí, però només amb els de la SEAT. Només amb els...
No, no hi ha, però vull dir...
Els que no som de la SEAT no en tenim, de transport privat. Llavors, clar, aquesta mesura de congestió, moltes vegades el que fan és desplaçar la congestió d'un cantó a un altre, que és desplaçar-la dels centres de les ciutats als aparcaments disuasoris que estan al principi. I cal, perquè aquestes mesures siguin eficients, que hi hagi mesures per treure els cotxes i per reduir-los. La més òbvia és sharing. I aquí no hem ni començat. I aquesta, diguem, és la mesura que no ho soluciona tot, Però bé, és una mesura que ajuda a solucionar coses.
Josep i Astrid.
A mi em sembla bé, però depèn. Deixa'm un parell de minutets, ho explico. No? A vegades fem decisions, actuacions que tenen efectes sobre tercers, no? Que no tenen res a veure amb nosaltres. No? Aquest és un cas típic. No? Està més que demostrat que els cotxes dels vehicles de combustió generen això, no? De diòxid de carboni i petites partícules que escurcen l'esperança de vida de gent que no condueix o de gent que fins i tot té un cotxe elèctric. Per tant, aquí hem d'intervenir. Intervenim regulant i a vegades prohibint, o intervenim amb el que deies ara molt bé, no? El tema d'incentius, no? Intentant modificar les decisions de la gent com una banda o una altra. Però és molt complexa. Primer, perquè quan fem aquestes polítiques les hem de combinar unes i les altres. Però segon, és que especialment en aquest cas és especialment complexa. Perquè no és el mateix dir que, bueno, hem d'intervenir pel tabac, que al capdavall, bueno, és pel gaudi propi, o hem d'intervenir pel cotxe, que moltes vegades és per necessitat. Llavors, què succeeix? Que com que són problemes que traspassen els límits de les fronteres de les ciutats, dels termes municipals, necessitaríem una solució bastant més global que la que tenim. Com que no hi és, comencen les ocurrències o comencen l'experimentació que fem a nivell local. Llavors, aquesta complexitat s'agreuja perquè són polítiques perquè funcionin que han d'anar acompanyades d'altres polítiques. És a dir, no n'hi ha prou amb això si no es millora el transport públic, si sobretot no es fa més fluida la mobilitat, perquè ho has dit molt bé, es trasllada la congestió d'una banda a l'altra, i ja podem posar carrils bici, ja podem fer zones que traslladem la congestió només dins de Barcelona a un altre lloc. Llavors no aconseguim que l'objectiu, que sigui reduir la contaminació, doncs baixi. Si no es fan un hub per redistribuir les mercaderies, si no posem punts de recàrrega, si no fomentem transport compartit, si no fomentem transport menys contaminant, etcètera, etcètera. És a dir, que funcioni no n'hi ha prou amb això. Però per què dic que m'agrada? Però depèn. Perquè el que m'ha agradat més és el pla de mobilitat sostenible que està dins del Next Generation. Perquè d'aquests 6.000 milions hi ha 2.950, o 2.000 gairebé, una miqueta més de 2.900, que són per aquestes zones. I són per les comunitats autònomes, per la població local i també per les empreses de transport. Clar, i és tot el que he dit. Ara sí que hem ficat tot aquí dins, però depèn de com s'apliqui i com es reparteixi. Però ara sí que realment jo crec que hem fet una bona fotografia de que el problema ens hi hem de posar, que necessita totes aquestes diferents dimensions i que tenim els diners. Ara, com ho aplicarem? Depèn. Aquest és el que queda pendent.
Astrid.
Sí, perquè més l'aplicació no són mesures tampoc ideològicament neutres, no? Aquesta jo crec que també és una variable que hem de tenir en compte, no? Vull dir, depèn de quines accions tenen un impacte ideològic o un altre, no? Aleshores, hi ha algunes mesures que segurament poden costar més d'aplicar segons quins governs perquè ho poden viure com un perjudici cap al públic al que ells s'adrecen. Aleshores, segurament el diagnòstic està ben fet. Vull dir, tothom és conscient de quines són les necessitats, però no tothom està disposat a assumir els costos de les polítiques que tindrien veritable impacte en el lloc que, en el cas d'aquesta política concreta, has d'intentar resoldre, no? Que és la sostenibilitat mediambiental. Ara, això té costos en moltes altres coses. I de vegades és conciliar-ho, jo crec que és molt difícil. És molt difícil.
Esteve, ràpid, sí.
Sí, no, només hi ha un tema. Jo amb aquesta política, a mi em toca bastant perquè estic amb això dels Smart Cities, hi ha un tema que hem perdut una oportunitat importantíssima. Ja fa uns anys, quan vam començar tot això, la gran oportunitat nostra era convertir-se en un hub on hi hagués sharing, etc., perquè tenim les condicions a nivell de ciutat amb motocicletes elèctriques, etc., etc., i aquí hi havia gent que volia fer-ho, en concret els de SEAT. Jo vaig participar en projectes on hi havia gent que volia fer-ho i volia apostar, no? I les apostes que hi ha hagut a altres països, a la Xina, per exemple, de cotxes elèctrics per part del govern, etc., aquí no hi van ser. I per això vam perdre no només l'oportunitat de transformar la mobilitat, sinó l'oportunitat de crear indústria, local, de crear empleo, de crear promoció, fent les coses i venent aquests cotxes elèctrics i venent aquestes empreses de sharing arreu d'Europa. I ara acabarem doncs comprant els scooters a Xina i els cotxes a Xina i vindran les empreses de sharing d'algun lloc d'Europa que les han comprat a Xina i ens ho vendran i en col·laboraran amb nosaltres. El qual és penós en aquest cas.
Ara en seguim debatent, però per parlar-ne més en profunditat podem incorporar Ricardo Flores Fillol, que és expert en economia del transport i professor de la Universitat de Rovira i Virgili i a la UOC. Professor Ricardo Flores Fillol, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Ens consta que ha pogut analitzar el document que ha preparat el Ministeri de Transició amb les propostes per a aquests 23 municipis que ara dèiem de més de 50.000 habitants a Catalunya. Bàsicament, per on passen?
Sí, bueno, d'això ja es venia parlant. Sí, des de la Comissió Europea ja fa temps que estan promovent les zones de baixes emissions arreu d'Europa. Primer s'han anat aplicant de manera més massiva a Itàlia i Alemanya i bueno, ara es comencen a aplicar pues, a altres llocs, no? I en particular el govern d'Espanya pues, té molt d'interès en aplicar massivament les zones de baixes emissions. Sí.
Aquí a Catalunya hi ha Barcelona i Sant Cugat, no?, que ja han fet els primers passos activant zones de baixes emissions, però clar, hi ha molts municipis de l'àrea metropolitana, també Girona, Tarragona, Lleida, Reus, en aquesta llista dels 23 municipis. Ja s'estan fent passos en aquest sentit per tenir-ho llest tot abans del 2023, que és el que marca la llei del canvi climàtic.
Sí, sí, és un termini relativament curt, sí, sí. Bueno, tot això ve del moment que estem vivint, que no se'ns escapa, no? Que hi ha una pressa de consciència ambiental molt clara, no? I de l'estatus quo en el que estem, no? I l'estatus que estem és que hi ha, com comentava abans el professor que també parlava d'externalitats, hi ha moltes externalitats negatives lligades a l'ús del cotxe en àrees urbanes. Les dues principals són la contaminació atmosfèrica, la pol·lució, també la congestió, la segona, diguem, més important és la congestió, i després hi ha d'altres com accidents, soroll, etc. No? Llavors, bueno, és l'acumulació de cotxes en àrees urbanes genera això, congestió, que és embussos, temps perdut, que té un cost econòmic molt elevat. Per exemple, a Barcelona hi ha un mes de... el temps d'entrar i sortir de la ciutat en les hores punta representa un excés de temps de més d'un 30% en relació a una situació de trànsit fluid. Això és, representa al voltant d'uns 14 dies laborals a l'any, unes 120 hores perdudes i un cost econòmic d'uns aproximadament uns 175 milions d'euros a l'any. O sigui, és un cost econòmic molt important el de pèrdua de temps, no? I per una altra banda tenim l'altra externalitat, que és la contaminació atmosfèrica, que és la que més preocupa, diguem, a la població en general, i segons l'Agència Europea del Medi Ambient, en Espanya hi ha aproximadament unes 30.000 morts relacionades directament amb la contaminació local, que fonamentalment està provocada per l'ús del cotxe, no? O sigui, que la situació de l'estatus quo, la situació actual és s'ha de fer alguna cosa, perquè la situació és realment molt negativa. I a partir d'aquí, la primera solució que un podria pensar directament, no, és millorar les infraestructures per acomodar els cotxes, però això s'ha demostrat que és un grandíssim error, no? Avui en dia ja tenim molt clar que és un grandíssim error, i amb infraestructures madures com les que tenim a Catalunya, un increment de l'oferta, una millora de les infraestructures genera una resposta proporcional per part de la demanda. O sigui, al final acabes empitjorant el problema, bàsicament. O sigui, que això no és una mesura. És dir, el que hem de fer, bàsicament, és reduir els cotxes, no? en els nuclis urbans. I a partir d'aquí hi ha dues polítiques, bàsicament, que es poden aplicar. Sí. Per la costat de les quantitats, que són fonamentalment en Europa les zones de baixes emissions, i l'altra política alternativa, que és el que venim defensant la majoria d'economistes del transport des de fa uns anys, són els peatges de congestió, que és una altra manera de reduir el trànsit en les ciutats, però no simplement determinant quin tipus de cotxe pot entrar en les ciutats, sinó establint un preu d'accés en les hores punta als nuclis urbans.
Aquí és on anava, perquè el document...
És el debat que tenim ara mateix, fonamentalment.
El document aquest del Ministeri també contempla aquesta possibilitat d'aplicar un peatge o una taxa d'accés a la ciutat. De fet, fa temps que hi ha el debat de si caldria o no un peatge d'entrada a la ciutat de Barcelona. Clar, aquests peatges, no sé, primer per començar, si seria només s'hauria de fer per entrar a la ciutat de Barcelona, també d'altres ciutats, i com hauria de ser, no? Amb quins criteris, si pel tipus de cotxe, en funció de l'antiguitat, en funció de quan contamina cada cotxe, com s'hauria de formular?
Sí, hi ha diferents models, però en principi la idea dels peatges de congestió és que no depengui del tipus de model, és que sigui un peatge relativament baix. Vull dir, en les ciutats en les que s'han aplicat es comença per peatges molt baixos, d'un euro, dos euros, així, en les hores punta, simplement per mirar de reduir els embussos. El fenomen de la congestió és molt interessant, perquè és un fenomen exponencial. Amb el coronavirus també hem après la població en general, no?, que és això d'una funció exponencial, no? És molt interessant perquè la congestió, com es comporta com una funció exponencial, quan es passa un determinat llindar de volum de trànsit, es passa molt ràpidament d'una situació de trànsit fluid a una situació d'embús, de bloqueig. I això fa difícil poder, diguem, evitar els embussos, però la part positiva, no, la bona notícia, és que d'igual manera, igual que es creen molt ràpid els embussos, també es poden reduir de manera molt ràpid si s'aconsegueix això, reduir el trànsit, no? Per exemple, en el cas d'Estocolm, amb peatges molt, molt, molt baixos d'un, dos euros, van aconseguir reduir entre un 15 i un 20% els cotxes, i el que va representar passar això d'una situació de bloqueig d'embús a una situació de trànsit fluid. I precisament en això que comentaves perdona, digue'm.
No, digues, que després incorporaré el debat a la taula.
Dels tipus del cotxe, dels tipus del cotxe és interessant, no? Perquè és una de les diferències entre les zones de baixes emissions i els peatges de congestió. I és que les zones de baixes, el criteri, diguem, per restringir el trànsit que s'aplica amb les zones de baixes emissions és el tipus de cotxe. Per tant, aquí el problema, diguem, des d'un punt de vista econòmic, és una cosa que els econòmics anomenem eficiència, és que les zones de baixes emissions no tenen en compte la valoració per part de l'usuari de fer servir aquest servei, que en aquest cas és accedir o sortir de les ciutats. És a dir, el criteri perquè tu no entres en una ciutat és el cotxe que tens. Mentre que si tu pagues un peatge, al final, la gent que acaba entrant i sortint de les ciutats és la gent que té una valoració més elevada per entrar o sortir de les ciutats. I això, a nivell econòmic, té un efecte molt diferent, no? Diguem que les zones de les emissions són indiscriminades respecte a la valoració que fan els usuaris d'aquest servei, no? Això és un avantatge del peatge respecte de les zones de baixes emissions. Mm. Després, pel que fa a efectivitat, les dues polítiques poden ser efectives, eh? O sigui, segons la stringència, el nivell de lo severes que siguin les zones de baixes emissions pel que fa a les emissions dels cotxes, poden ser efectives. Els peatges, efectivament, a mesura que són més elevats, també poden ser efectius, però aquí hi ha un dilema, diguem, curt termini i llarg termini. I és que els peatges, diguem, redueixen els cotxes de les ciutats directament. Les zones de baixes emissions, clar, a la mesura en què la flota de cotxes es va renovant, els cotxes menys contaminants, diguem, compleixen.